parlem d'història, i parlem d'història és una mica com un conte que és veritat. Bàsicament és això. I a més, són d'aquests capítols que la història et regala i que són, no dir infinits, perquè no són infinits, però sí que són molts els que queden desconeguts. I allà a la superfície queda possiblement el que, del que més es parla, possiblement, i no som coneixedors de tots aquells que queden per sota i que moltes vegades no som conscients. Però per això tenim l'Òscar Uceda. Òscar Uceda és historiador de l'Associació d'Historiadors de Catalunya, Antoni Capmany. Òscar, bon dia, benvingut.
Què tal, senyor Cruz? Molt bon dia.
Doncs encantat, perquè em fas viatjar a la història, i això m'agrada molt. Avui on em portaràs, Òscar?
Doncs avui coneixerem un personatge molt curiós, eh? Un personatge nascut a Cádiz, que es deia Juan Manuel Van Halen, com el grup aquest de heavy metal.
Van Halen?
Sí. Van Halen. Pues aquest senyor que era d'origen belga, té la particularitat d'haver estat al llarg de la seva carrera, va ser general, de fet, mariscal de camp de l'exèrcit espanyol, capità d'estat major de l'exèrcit francès, coronel de l'exèrcit rus i tinent general de l'exèrcit belga.
Carai.
O sigui, va tenir càrrecs en quatre dels exèrcits europeus, amb una història d'aventures molt apassionant. Era un senyor també amb molta picaresca. I que, de fet, té una aventura molt desconeguda, però molt curiosa, que va succeir a les terres de Lleida i de la Franja, allà pel 1813, no?
Sí.
Aquest senyor, dins de la seva trajectòria tan curiosa, va estar present el 2 de maig a Madrid, va lluitar els francesos el 2 de maig, va continuar lluitant al llarg de la guerra i se'n va anar al Ferrol lluitant contra els francesos, allà va ser capturat i, curiosament, va aprofitar una mena de pacte que es va arribar, o d'oferta que es va arribar per part de dels ocupants francesos, i es va canviar de bàndol. Va passar a servir als francesos, i no tan sols canviar de bàndol, sinó també a la cort de Josep I, de Pepe Botella, on se van fer molt amics. No? Aquest senyor, al tindre origen, era bilingüe, parlava francès perfectament, no? I bueno, se veu que també era de tracte afable el senyor aquest, el rei Pepe Botella, el rei José, que es van fer amics, no?
Carai, aquest senyor no tenia gaires escrúpols patriòtics, eh? Vull dir...
No, i espera't, que no... Per això va estar servint a quatre exèrcits diferents.
Ja, carai.
No havia problemes si s'havia de canviar de bàndol. En aquest moment, segons ell, a l'any 13, quan comencen a anar les coses malament pels presos i comencen a retirar-se, va tindre un conflicte, un incident, en què diu que es va considerar maltractat per part del rei José i va plantejar-se canviar de bàndol una altra vegada, no? O sigui, amb aquesta excusa va començar a cartejar-se amb qui era el comandant de les tropes espanyoles a Catalunya, que era el baró d'Eroles, un senyor que de Tremp. I amb el baró d'Eroles va estar cartejant-se, que em vull canviar de bàndol. L'altre, que ja veia el percal d'aquest senyor, va dir no me'n fio de tu, i va tindre que demostrar, no?, de que de veritat anava en sèrio i que de veritat volia penedir-se i ficar-se a posta fort pel bàndol rebel en aquells moments, el bàndol espanyol. I el que va fer és sol·licitar una plaça de capità d'estat a Barcelona amb el general Suchet, que era aquí el mariscal Suchet, que era aquí el comandant de les tropes franceses a Catalunya,
sí,
i des d'allà fer d'espia per portar i enviar informació als espanyols. Va demanar la plaça, va anar cap allà, i el que va fer és robar el llibre de xifres, o sigui, les claus, on estaven les xifres de tota la informació i documentació encriptada que s'enviaven les unitats franceses entre ells, no? I amb això, amb el llibre de xifres i amb l'uniforme d'estat major, es va escapar i es va passar al bàndol dels espanyols. No?
Al·lucinant, sí. Això, eh? És tota una aventura, la d'aquest paio,
tot una aventura. Això solament és el començament, perquè diu, bueno, i amb això què fem, no? Ara sabem, tenim les claus per conèixer tota la informació, totes les cartes que ens arriben que agafem dels francesos, ara les podem traduir, per així dir-ho.
Sabem la clau, tenim la clau per poder-les traduir i saber què diuen.
Exacte, i el Van Halen, com era aquest caràcter, no?, tan especial, va dir, no, podem anar una miqueta més lluny. El que tenim que fer és una carta, com si l'hagués escrit el comandament francès, falsifiquem la firma del Suchet, i a totes les places aquestes, a Lleida, a Montsó, a Mequinensa, Sagunt, Peníscola, els hi diem que s'ha arribat a un acord amb l'exèrcit espanyol, una treva, per evacuar aquestes places amb una treva de 12 dies i que es vagin tots cap a Barcelona. Aquesta és la idea que se li va acudir a aquest home. I com estaven totes les places franceses aïllades, era verosímil que algú se ho empassés. Ho va provar Sagunt, ho va provar Peníscola, no s'ho van acabar de creure, però a Montsó sí. A Montsó van anar una miqueta més allà, estaven completament aïllats, era una sortida, i van pactar. Una vegada van pactar, la plaça més forta, el caramel, no?, de tot això era Lleida, no?, que on estava el Baró de la Marc, amb 42 d'infanteria, que era un regiment d'aquests temibles, no?, i que estava de guarnició a Lleida amb que viures per 2 anys, per aguantar pràcticament una barbaritat.
Un assetjament importantíssim.
Exacte. Llavors era un tema molt sanguinari, no?, que si volien prendre-la per la força, van contactar amb el senyor Lamar, li van enviar cartes falsificades, li van dir que n'hi havia un pacte, que Monsó havia dit que sí, que Mequinensa estava a punt, i aquest senyor no s'acabava de fiar, diu, bueno, això m'ho ha de dir l'emissari directe del mariscal Suchet i m'ho ha dit també el comandament espanyol, que vinguin a Lleida, que entrin dins i mirem a veure si tot això és veritat. I és aquí quan el Van Halen se va posar l'uniforme francès i es va fer passar, no?, per membre d'estat major del Suchet, no? I el baró d'Eroles li va acompanyar dient-li amb un munt de firmes falsificades. Tenia un capità que es deia Daura, que era dibuixant i que imitava molt bé les firmes, que és qui va fer totes aquestes cartes falsificades, no? Van quedar amb ell, van entrar dins de Lleida, se veu que el baró d'Eroles i el Lamar que van fer amistat, no? I s'ho van passar. S'ho van passar i el dia 14 de febrer a les 3 de la tarda va sortir tota la columna francesa de Lleida pensant-se que hi havia un pacte, camí de Barcelona.
O sigui, quina bona jugada, eh? Una bona jugada que segurament estalviaria moltes vides en aquell assetjament.
Moltíssimes, però encara no hi havia prou, no? O sigui, encara faltava el remat final i és a Martorell que l'estaven esperant amb aquestes columnes que venien de Mequinensa, de Lleida i de Montsó, que n'hi havia 2.100 homes, doncs estaven esperant 10.000 soldats, no? Es van encerclar i és allà on li van entregar una carta a la Mar del baró d'Eroles, no?, que li deia, habéis caído en una estratagema de la guerra y es preciso que os sujetéis a la suerte. Vuestro mariscal Suchet tuvo la imprudencia de descuidar la cifra de su correspondencia que por fortuna paró en mis manos y con ella la de un oficial español que se pasó y ha hecho el papel de su decano, ¿no? Dice, hemos formado esta tramoya de la que yo soy sabedor. Entonces, l'altre pues, se queda una mica així.
Flipat, l'altre fliparia.
I cabrejat, se veu que van agafar un cabreja impersonal.
No,
a més li diu, i sin embargo me atrevo a aseguraros que siento que este suceso desagradable haya recaído en vos mayormente desde que tengo la honra de conocer. O sigui, diu, me sap breu que hagis estat tu perquè em caus bé, no? Però t'has de rendir. De fet, al final li diu que si no rendeixen una nube de balas i millares de bayonetas que eren sobre vosotros, media hora tenéis para resolver y en ella habéis de decir si me queréis como enemigo o por vuestro protector, no? I aquí, bueno, se van tindre que rendir després del primer cabreig i van capturar sense fotre un tiro a 2.000 soldats veterans francesos.
A més, és el que tu dius, una columna, una unitat de veterans temible, en aquest cas. No?
Sí, sí, sí.
Era la guarnició de Lleida en aquell moment.
Era les previsions era que hagués estat pràcticament, hagués intrigat un any en fer-los fora. I amb una sagnada impressionant i, bueno, amb aquesta jugada, amb aquest engany, pues, se'n van sortir sense disparar un tret, no? Pues van aconseguir capturar-los a tots i, sobretot, lliurar a totes aquestes places.
Espectacular, eh? La història d'avui. Però, a més, aquest home acaba l'exèrcit rus, també.
Va acabar l'exèrcit rus a la guerra de Txetxènia, però a la del 1821. O sigui, se va allistar allà, després, com era belga, va anar a Bèlgica, va combatre contra els holandesos que havien ocupat Bèlgica després de les guerres napoleòniques, a la guerra d'independència belga, no?, que després va acabar amb la creació del nou país, i allà va ser tinent general. Bueno, va seguir tot un seguit d'aventures per tota Europa, i al final va recalar una altra vegada a Cádiz, on va morir ja el 1864, va morir ja molt gran.
Carai.
Sí.
Carai, amb el senyor Van Halen. No, carai, espectacular història la de Van Halen, en aquest cas, a la guerra de contra el francès. Òscar Uceda, historiador de l'Associació d'Historiadors de Catalunya, Antoni Capmany, escolta, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins la propera.